Pressupostos. Demà continuaran les negociacions. Sergi Corral.
Tant republicans com socialistes mostren voluntat de tancar els serrells que, segons els de Salvador Illa, no són menors. Marta Vilalta és la portaveu d'Esquerra i Elia Tortolero, la portaveu del PSC.
Ja no hi ha esculls, per tant, s'està acabant de concretar aquelles qüestions potser més mínimes i confiem doncs, que ben aviat puguem disposar d'aquest acord, que serà la millor notícia per al país i per a tothom.
Que estem negociant, però que no hi ha un acord tancat perquè resten serrells que cal que siguem treballant per poder arribar a l'acord.
Reunits encara a aquesta hora, metges de Catalunya i Salut per desconvocar les tres vagues previstes per aquesta setmana.
El Departament de Salut no ha volgut que el sindicat anés acompanyat del seu equip jurídic. Sobre la taula hi ha l'encaix legal de l'augment de sou que demanen els metges, entre altres reivindicacions. Així ho explicava el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart.
Jo crec, bàsicament, que pot haver-hi dues opcions. La primera és que des del departament hagin trobat l'encaix jurídic a les nostres reivindicacions i, per tant, la cosa estigui més propera. I la segona és que realment doncs, no hi hagi la voluntat i la valentia política per poder entomar les nostres reivindicacions.
El PSOE ha anunciat avui una proposició de llei per corregir la llei del sí és sí i endurir les penes.
La intenció és registrar-la al Congrés de forma immediata per evitar el constant goteig de rebaixa de condemnes a agressions sexuals per l'aplicació de la nova llei. El PSOE encara no ha acordat amb els seus socis Podemos, però ja adverteix que estan disposats a presentar-la en solitari.
L'IPC puja una dècima fins al 5,8% al gener, coincidint amb la retirada dels 20 cèntims de descompte als combustibles.
L'indicador subjacent augmenta 5 dècimes fins al 7,5%, tot i les mesures per contenir el cistell de la compra.
Finalment, la Generalitat assumirà els costos de tancament de l'abocador de Solius amb un cost d'aproximadament 3 milions d'euros.
Està previst que a mitjan de febrer es faci efectiva la clausura definitiva del dipòsit.
Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
El recorregut dels camions d'escombraries de diversos municipis de la comarca del Baix Empordà fins a l'abocador de Solius té els dies comptats. La secretària d'Acció Climàtica té previst signar mitjan febrer el decret de clausura de l'abocador en compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a tancar el dipòsit.
I en cultura, el cantant gal·lès Tom Jones actuarà al Festival Jardins de Terra Mar de Sitges, que se celebrarà del 28 de juliol al 10 d'agost.
Entre les primeres confirmacions de la programació hi ha també els Amics de les Arts, Sarabares i Zas, a més de Blau Mut amb la Jove Orquestra Sinfònica de Barcelona.
Canal Blau, Pere Lobato.
L'emblemàtic cantant gal·lès Tom Jones farà el 3 d'agost a Sitges, el que serà el seu únic concert aquest estiu a Catalunya. És un dels plats forts del cartell del Terramar de Sitges, que ja s'ha començat a desvetllar. Destaca també el nom de la cantautora francesa Sass, que hi farà una de les dues actuacions exclusives al nostre país el 2 d'agost. Són les primeres confirmacions internacionals del certamen.
Als esports hi haurà clàssic a les semifinals de la Copa del Rei, Roger Sánchez.
Serà doble partit amb l'anada a Madrid l'1 o el 2 de març i la tornada al Camp Nou la primera setmana d'abril. Enmig, a més, hi haurà un altre Barça-Madrid, el de Lliga, previst per al 18 o 19 de març.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara circulen alguns núvols mitjans pel nord del territori. Acabaran de creuar Catalunya al llarg d'aquesta tarda, però en general predomina l'ambient assolellat. Les boires ja s'han acabat de dissipar i, per tant, la temperatura es comença a recuperar amb un petit ascens, sobretot cap al litoral i prelitoral, on superen els 10 graus, arribant als 13 o com a molt 14 graus. De cara a demà començarem la jornada amb predomini del cel serè. De matinada circularan alguns núvols. Farà molt de fred de nou durant la nit i fins a primeres hores del matí, tot i que la temperatura començarà a remuntar. I en general, es repetiran els bancs de boira cap a l'altiplà central i nord de Ponent, que seran localment persistents fins a primera hora de la tarda. La temperatura màxima demà, la pujada serà més destacable i podran superar els 15 graus a zones, sobretot, del nord-est i de l'extrem sud de Catalunya. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. En aquests moments hem de dir que els accessos nord són els que presenten una mica més de lentitud, tot i que hem de dir que van minvant en les retencions. Tenim 2 quilòmetres, com dèiem, a l'autopista del Vallès, de Montcada cap a Trinitat. En el cas de la P7 i la B30, de la zona de Barberà, estan per desfer-se sobretot les cues de la B30. La P7 ja pràcticament ha millorat. I, a banda, hem de dir que a la C60, això ja és més al Maresme, Argentona, en sentit Mataró, hi ha retencions. Compta amb les rondes, sobretot la litoral, que presenta alguns punts de lentitud, però, com dèiem, la tendència és a tranquil·litzar-se, a circular més bé, però no s'ha de baixar la guàrdia en cap moment. Que tingueu bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Malgrat la reunió d'hores matí i tarda entre govern i el PSC, encara no hi ha acord pels pressupostos. Els dos partits s'emplacen a continuar negociant demà per desencallar els esculls que encara hi ha sobre la taula.
Tant republicans com socialistes mostren voluntat de tancar els serrells, que, segons el de Salvador Illa, no són menors. Però la visió d'uns i d'altres és força diferent. Mentre els republicans veuen l'acord a tocar, els socialistes consideren que els serrells que queden no són pas menors. Com dèiem, demà, nova reunió sobre la que aquesta mateixa tarda s'hi ha pronunciat el president Pere Aragonès, que espera tancar l'acord aquest dimarts, tot i que ha demanat respecte per les negociacions.
Mont Carvajal.
Dues reunions d'hores, tant al matí com a la tarda, no han servit per desencallar els serrells per als pressupostos, malgrat la predisposició de republicans i socialistes. Per la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, l'acord és a tocar.
Ja no hi ha esculls, per tant, s'està acabant de concretar aquelles qüestions potser més mínimes i confiem, doncs, que ben aviat puguem disposar d'aquest acord, que serà la millor notícia per al país i per a tothom.
Però parlar del PSC, Elia Tortolero, encara en queda algun d'escull.
Que estem negociant, però que no hi ha un acord tancat, perquè resten serrells que cal que siguem treballant per poder arribar a l'acord.
Un d'aquests esculls seria l'ampliació de l'aeroport del Prat, desitjada pels socialistes. Els comuns recorden que si s'hi dedica un sol euro dels pressupostos, trencaran l'acord. I Junts per Catalunya dona per fet que queden descartats ja de les negociacions i acusa Esquerra d'abraçar l'autonomisme.
Reunits encara a aquesta hora, metges de Catalunya i Salut per desconvocar les 3 vagues previstes per aquesta setmana.
El Departament de Salut no ha volgut que el sindicat anés acompanyat del seu equip jurídic. Sobre la taula hi ha l'encaix legal de l'augment de sou que demanen els metges, entre d'altres reivindicacions. Així ho explicava el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart.
Jo crec, bàsicament, que pot haver-hi 2 opcions. La primera és que des del departament hagin trobat l'encaix jurídic a les nostres reivindicacions i, per tant, la cosa estigui més propera. I la segona és que realment doncs, no hi hagi la voluntat i la valentia política per poder entomar les nostres reivindicacions i llavors doncs, el fet que vinguin els assessors els pot posar en el compromís d'haver de dir que no, donar sortida a les nostres reivindicacions perfectament legals. A partir d'aquí, ara ho veurem. I per tant, doncs, us explicarem com ha anat a la sortida.
Unes declaracions que feia el secretari general de Metges de Catalunya minuts abans de tornar-se a reunir amb Salut. Una reunió que, com dèiem, continua en marxa.
Enmig d'aquest escenari, els MIR, els residents dels hospitals, estan molt pendents aquesta setmana de la sentència d'un jutge que ha de decidir si els serveis mínims que els ha decretat la Generalitat són justos o no.
Des de Metges de Catalunya expliquen que la mateixa administració reconeix que no són personal estructural, però alhora se'ls exigeix una presencialitat durant aquestes jornades de vaga, que són elevades i molt similars a les de la resta del personal. Ho ha dit a la xarxa el secretari dels MIR del Sindicat de Metges de Catalunya, Àlex Mayer.
Vam posar una altra demanda demanant cautelaríssimes per la via d'urgència i estem pendents que el jutge digui alguna cosa. Podria ser que abans de dimecres s'hagués pronunciat i aquests mínims s'haguessin de revocar.
Els MIR demanen que se'ls apugi el sou per tenir un salari que s'acosti una mica més als que hi ha a la resta d'Europa i un topall màxim d'hores de feina per evitar acumular hores sense fi.
Més qüestions. Al marge de vagues, el govern català implementarà durant els propers 2 cursos, del 2023 al 2025, una prova pilot per refer el model de formació dels mestres novells. Es tracta del programa Sensei, que es finançarà amb els diners procedents dels Fons Social Europeu Plus. Albert Güell.
Els departaments d'Educació i Universitats donen el tret de sortida a un període de reflexió d'un any per avançar en un nou model de formació dels docents. Aquesta reflexió incorporarà tots els agents implicats en l'àmbit educatiu els mesos vinents. Paral·lelament a aquesta reflexió col·lectiva, Educació desplegarà a partir del curs vinent el programa Sensei. És una iniciativa que posarà en contacte docents veterans amb novells, és a dir, mestres que acompanyen els mestres més joves en el seu inici professional. Aquest programa experimental es desplegarà a 60 centres educatius amb la implicació de 85 mentors docents i 500 docents novells de la borsa de treball. Aquests hauran de tenir una experiència prèvia o inferior a 3 mesos en el moment que es faci pública la convocatòria i s'apuntin a la llista d'aspirants a participar en la prova pilot.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El PSOE ha anunciat aquest dilluns una proposició de llei per corregir la llei del sí és sí i endurir les penes.
La intenció és registrar-la al Congrés de forma immediata per evitar el constant degoteig de rebaixa de condemnes a agressors sexuals per aplicació de la nova llei. La proposició de llei busca endurir les penes sense alterar el fons de la normativa estrella dels seus socis de govern, Podemos, amb qui, per cert, encara no han arribat a un acord sobre la qüestió. En qualsevol cas, el PSOE està disposat a presentar la proposició de llei en solitari.
I tot plegat avui que la defensa de Dani Alves ha presentat davant del jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona un recurs d'apel·lació contra la decisió de la magistrada de dictar presó preventiva per al futbolista per una presumpta agressió sexual.
Fa dues setmanes que l'esportista brasiler està ingressat a Brians 2 i el principal objectiu del seu equip jurídic és intentar contrarrestar el risc de fugida que la jutja va tenir en compte per enviar-lo a presó. Ho han fet amb un escrit de 20 pàgines segons fonts jurídiques consultades per EFE, que valorarà l'Audiència de Barcelona, un estament superior a la del jutge que va dictar la presó provisional.
Sobre això mateix, el president de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, Joaquim Boades, ha deixat clar que el cas Alves ha de servir d'exemple per combatre les agressions sexuals en l'àmbit festiu nocturn. David Amador.
En declaracions al programa Fet a Mida de la xarxa de comunicació local, Joaquim Boades assegura que un cas com el de Dani Alves, una persona molt coneguda i amb molts diners, pot marcar la línia de cara a canviar conductes intimidatòries en l'oci nocturn. Escoltem Boades.
En un cas com aquest, que hi haurà un abans i un després del cas Alves, amb aquestes conductes en espais d'oci nocturn, jo crec que hem d'aprofitar aquest efecte intimidatori que es produeix, i si algú veu que una persona famosa, milionària, ha anat a la presó fins i tot abans d'anar a judici, que sàpiga que després d'uns fets iguals, per ell només hi ha el mateix camí, que és la presó.
El president de FECASARM ha remarcat que en el cas Alves es presentaran com a acusació particular i que mantenen la tolerància zero en situacions com aquesta. Boades alhora assegura que els locals d'oci nocturn són espais segurs i que en aquest sentit continuen treballant per consolidar i actualitzar els protocols de seguretat.
Precisament, al centre de la polèmica en reiterades ocasions hi ha hagut la discoteca Guaca de Sabadell. Després de la redada d'aquest cap de setmana, els responsables del local denuncien un interès ocult i un complot mediàtic per forçar el tancament de l'establiment de Sant Quirze. En un comunicat al seu perfil d'Instagram, la direcció de la sala ha afirmat que el local compleix estrictament amb la normativa vigent i ha anunciat accions legals per defensar el bon nom de la discoteca. Ràdio Sabadell, Núria García.
La direcció de la sala ha difós l'escrit després d'un macrodispositiu per part dels Mossos d'Esquadra la matinada de dissabte, una inspecció que va acabar amb més de 900 persones identificades, de les quals una desena van ser denunciades per tinença de drogues. Segons els responsables de la discoteca, la batuda va ser absolutament injustificada, desproporcionada i arbitrària. No obstant això, la sala Guaca s'ha vist envoltada de polèmica en diverses ocasions per agressions racistes i sexuals i per tenir gent treballant sense contracte.
Notícies en xarxa.
En clau econòmica, la baixada de l'IVA dels aliments bàsics aprovada pel govern espanyol al desembre no ha servit de moment per impedir que els preus hagin tornat a pujar al gener. La inflació subjacent, és a dir, l'indicador que mesura l'evolució dels preus exceptuant els més volàtils, com l'energia i els aliments frescos, es va situar en el 7,5% en el primer mes de 2023, segons la dada avançada aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. Són 5 dècimes més respecte a la registrada al desembre.
De totes maneres, el govern espanyol ha defensat que la inflació, el seu indicador general, sí que es va estabilitzar el gener fins al 5,8 interanual, només una dècima més que la del mes anterior. Una dada que és 5 punts més baixa que el pic registrat l'estiu passat, quan, recordem, va arribar gairebé a l'11%.
Finalment, la Generalitat assumirà els costos de tancament de l'abocador de Solius amb un cost d'aproximadament 3 milions d'euros. Està previst que a mitjans de febrer es faci efectiva la clausura definitiva del dipòsit. Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
El recorregut dels camions d'escombraries de diversos municipis de la comarca del Baix Empordà fins a l'abocador de Solius té els dies comptats. La secretària d'Acció Climàtica té previst signar mitjan febrer el decret de clausura de l'abocador en compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a tancar el dipòsit. Aquesta argumentava que era il·legal ja que contamina el paratge protegit del massís de Cadiretes. I ara, després de la preocupació dels municipis afectats, l'Agència Catalana de Residus ha anunciat que assumirà els costos de clausura i segellat, que calculen pujaran al voltant dels 3 milions d'euros. Ara bé, faltarà cobrir les despeses del manteniment durant 30 anys i l'Agència Catalana de Residus té clar que ho ha de cobrir el Consorci. Encara no se sap quin cost podria suposar, però els recursos del Consorci són escassos. També falta concretar a on s'abocaran les deixalles que fins ara anaven a parar a Solius. En aquest sentit, l'ARC ha convocat una reunió aquest dimecres a la tarda al Consell Comarcal del Baix Empordà. Entre les possibles opcions a curt termini hi ha Lloret de Mar, Pedret i Marzà o Vacarisses.
La plataforma en defensa de l'Ebre rebutja el nou pla hidrològic aprovat pel govern espanyol perquè, segons ells, no té en compte el canvi climàtic i incrementarà els usos del delta fent disminuir els sediments. Ho ha dit a la xarxa la seva portaveu, Susana Abella, que creu que les mesures previstes agreujaran el problema que ja pateix aquest espai natural on hi ha l'hàbitat aquàtic més important de Catalunya. Maite Polo.
La falta de sediments pot provocar que es repeteixi el delta i de forma més greu encara el que va passar fa 3 anys amb el temporal Glòria, que el va deixar arrasat. N'ha alertat Susana Abella, la portaveu de la plataforma, avui a Notícies en Xarxa.
En el Glòria ho han vist perfectament, que com menys sediments arriben al delta, el delta desapareix, i si el delta desapareix, quan ve una tempesta o ve la pujada del nivell del mar per l'acció del canvi climàtic o el que sigui, doncs el dèbil està més dèbil i bueno, ens trobem doncs, com ens va passar en el Glòria, que la mar pot entrar quilòmetres i quilòmetres terra endins i un dia allò ja va ser una imatge dantesca, però encara pot ser més dantesca.
Un cop es publiqui el Reial Decret del nou Pla de Conca dissenyat pel Govern Central, la Plataforma en Defensa de l'Ebre el revisarà i valorarà si poden presentar una denúncia al Tribunal Suprem i una queixa a la Unió Europea.
Més en l'àmbit local, l'Ajuntament de Reus ha trencat la negociació del centre catòlic amb l'arcabisbat perquè asseguren posa condicions inassumibles. L'arxidiòcesi inclou una clàusula perquè les activitats del centre no siguin ofensives amb la doctrina de l'Església. La nova ràdio, David Fernández.
Segons l'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona, el passat 12 de gener l'arquebisbat va refer l'oferta, que havien arribat al mes de novembre, i que passava perquè les dues institucions es feien càrrec de la millora de la seu del Bravium Teatre per convertir-lo en un equipament cultural. Abans es preveia una cessió de l'immoble a la ciutat durant 99 anys, i ara l'Església vol que siguin 50 i que es pagui un lloguer a partir dels 25 anys, un extrem que les administracions no volen assumir, entenent que ja es va acordar que destinarien 1,1 milions d'euros per a la rehabilitació. A banda, l'arquebisbat demana poder fer ús d'una de les dues plantes de l'edifici, que es mantingui el nom de Centre Catòlic i no el de Bravium Teatre, i que s'incorpori una clàusula que exclouria les manifestacions culturals que puguin ser ofensives per a la moral catòlica. L'Ajuntament i la Diputació han dit, per tant, que aquesta contraproposta és inassumible i que no la poden acceptar perquè amb el lloguer no s'amortitzaria la inversió feta i perquè han de vetllar per la llibertat d'expressió i per la laïcitat. El consistori ha demanat una nova reunió amb l'arquebisbat, però ja avança que la proposta de l'Església és ferma i que no es podrà tirar endavant el conveni.
I avui, dia escolar per la no violència i la pau, són molts els centres educatius que han celebrat actes i jornades per commemorar-lo. A Tàrrega, l'acte commemoratiu ha plegat tota la comunitat educativa a la plaça Major. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
L'artista i professor Eric Smith ha dissenyat un puzzle on hi han representades diverses espècies d'animals d'arreu del món que unides formen un cercle per tal de simbolitzar la diversitat. L'esdeveniment ha comptat amb una representació d'alumnes de tots els centres educatius de la capital de l'Urgell. Parlàvem amb el mateix Smith sobre la iniciativa.
El que vam proposar va ser de representar la diversitat amb diferents animals, no? Podríem dir amb la sintonia amb la que vivim en aquest planeta, i bé, al final els animals són purs en la seva manera també, i d'alguna manera com que n'hi ha de tantes formes, de tants colors i de tants comportaments, i n'hi ha que volen, n'hi ha que van per l'aigua, n'hi ha que van per la terra, n'hi ha que no es mouen, doncs al final ho van voler representar així.
L'alumnat dels diferents centres de Tàrrega ha col·laborat pintant les peces i ha estat l'encarregat d'encaixar-les després de llegir un manifest conjunt demanant respecte vers la diversitat i convidant al diàleg i la convivència.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa des de les 6 de la tarda la gala de lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació.
Els guardonats aquest any, recordem, són la periodista Olga Viza, com a Premi Nacional de Comunicació, Manel Elias, ex-equo amb tots els periodistes, càmeres i professionals per de la informació que han cobert la guerra d'Ucraïna, com a Premi Nacional de Periodisme i Mitjans de Comunicació, i CUPRA com a Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa. El programa especial ha estat encapçalat pel president Pere Aragonès i el condueix la periodista Cristina Solies.
Doncs al voltant de la comunicació, el Congrés IC torna a congregar la indústria audiovisual a Barcelona amb més de 1.000 expositors i 40.000 visitants.
Avui ha obert el saló més gran del sector al món i amb ell la temporada de fires massives a la capital catalana del 2023.
En cultura, el cantant galès Tom Jones actuarà al Festival Jardins de Terra Mar de Sitges, que se celebrarà del 28 de juliol al 10 d'agost. Entre les primeres confirmacions de la programació també hi ha els Amics de les Arts, Sara Baras i Zaz, a més de Blaumut amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. Canal Blau, Pere Lobato.
L'emblemàtic cantant galès Tom Jones farà el 3 d'agost a Sitges, el que serà el seu únic concert aquest estiu a Catalunya. És un dels plats forts del cartell del Terramar de Sitges, que ja s'ha començat a desvetllar. Destaca també el nom de la cantautora francesa Sass, que hi farà una de les dues actuacions exclusives al nostre país el 2 d'agost. Són les primeres confirmacions internacionals del certamen. El festival arrencarà el dia 28 de juliol amb un concert doble dels Amics de les Arts, que presentaran el concert inaugural del seu esperat nou treball Allà on volíem, i la cantant Su amb la seva nova gira Karaoke 2023. També al Terramar actuarà el 30 de juliol Sara Baras, presentant el seu nou espectacle Alma, i Blaumut celebrarà el 10è aniversari amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. L'edició de l'any passat va reunir 26.000 espectadors i va generar un impacte econòmic de 7 milions d'euros per a la població. Les entrades, com dèiem, es posen a la venda aquest divendres 3 de febrer, a les 10 del matí, al web oficial del festival.
I 5 produccions catalanes formaran part de la selecció de l'edició de la Berlinale, una de les cites, la primera del calendari, més rellevants de la indústria cinematogràfica internacional, i on Alcarràs va iniciar la seva carrera d'èxit i es va coronar l'any passat amb l'Os d'Or a la millor pel·lícula.
Es tracta de 20.000 espècies d'abelles, primer film de la directora Estíbaliz Urresola, que competirà a la secció oficial, i de les produccions Màtria, Sica, el documental Anga i el curtmetratge La Irida Luminosa, que competiran en d'altres seccions del certamen.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Barça i Real Madrid es trobaran a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol. L'anada es disputarà a Madrid l'1 o el 2 de març i la tornada serà al Camp Nou la primera setmana d'abril. Enmig hi haurà el clàssic de la Lliga a l'Estadi Blaugrana, previst per al 18 o 19 de març. Jordi Cruyff és el director esportiu del Barça.
Un partidazo ya no solo para por Copa Rey, ¿no? Esto ya es al final un partidazo a nivel mundial y al final si quieres ganar la Copa Rey tienes que ir ganando y ganarlo todo realmente. O sea que tampoco cambia mucho la idea, pero sí que es cierto es que viene un partido muy especial. Creo que los jugadores al final ya se han olvidado un poquito lo que es hace un mes y ya la mentalidad es pensar en hacia adelante y también nuestro rival pues no va a estar pensando en el partido Supercopa, sino va a estar súper pendiente en esta eliminatoria. Empezamos de cero y será una batalla bonita, sin duda.
El Barça ha explicat aquest migdia el nou protocol de seguretat i de control de l'afició contrària per als partits al Camp Nou que siguin considerats d'alt risc. Caldrà que els abonats que accedeixin al camp siguin titulars de l'abonament o bé hagin fet una sessió d'aquest a través d'un formulari. Helena Fort és la vicepresidenta i portaveu del club.
Perquè comencem a tenir una mica la cultura de que sí que hem de saber que podem controlar per evitar el que va passar, que de fet quan va passar tothom ens va exigir saber on anaven aquestes entrades. No prohibirem l'entrada a una persona estrangera, però evidentment sabrem que aquell soci abonat ha cedit a una persona estrangera i per tant si hi ha un problema de seguretat sabrem on està aquesta persona o on està, o qui ha fet aquest abonat.
En bàsquet, l'Espart Girona visita aquest dimarts a les 6:10 la pista del DBTK hongarès, un rival directe en la lluita per ser els quarts de final de l'Eurolliga femenina. Els dos conjunts tenen el mateix balanç quan queden 3 jornades per tancar la fase de grups. L'Uni viatja a Hongria sense la pivot Giedre Labukien, lesionada. Televisió de Girona.
Partit agredolç aquest dissabte passat de l'Espart Girona. Dolç per la victòria contra l'Araski i pel liderat en solitari a la Lliga. I agre per la lesió de Giedre Labukien, que avui s'ha confirmat la seva baixa i no viatjarà a Hongria per jugar el partit clau de demà contra el DBTK. Una baixa important per la curta plantilla de les gironines, que hauran de fer front a un calendari que continua sent molt atapeït amb menys jugadores del previst. Cal recordar que la baixa de Cornelius encara no s'ha cobert i que la lesió de Labukien deixa Mariana Toló com a única pivot pura de la plantilla. L'abast de la lesió no s'ha confirmat, ja que segons el comunicat que ha emès el club gironí, serà l'evolució de la lesió el que marcarà els terminis de recuperació.
Demà a l'Eurolliga masculina serà el torn del Barça, també. Igual que jugar l'Espart Girona a la femenina, la masculina jugaran els blaugranes, que rebran el Maccabi de Tel Aviv amb la intenció de refer-se de l'última derrota europea la setmana passada a Madrid. Els de Jessica Vicius són quarts a un triomf dels co-líders, que són l'Olympiacos i el mateix Real Madrid, i reben un conjunt israelià que tanca les places d'accés als quarts de final, situat 2 triomfs per sota. El Barça inicia així una setmana de 3 duels a casa, 2 a la competició europea i 1 a la Lliga.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.
Sabies que...
La majoria de nosaltres reconeixem que l'aigua, en forma pura, és incolora. Les impureses, com el fang en un riu, permeten que l'aigua adquireixi altres matisos. En el cas de la neu, aquesta també pot adquirir altres tonalitats, depenent de certes condicions. Així, quan la neu és compacta, pot adquirir un to blau molt comú al del gel de les glaceres. Però el color blanc o blau no són els únics colors de la neu o el gel. Les algues poden créixer a la neu, fent-la semblar més vermella, taronja o fins i tot de color verd. També hi ha un fenomen al que s'anomena neu de síndria, provocada precisament per un tipus d'algues amants del fred que viuen dins de la capa de neu pintant aquesta d'un to rosat. Les impureses a la neu, per tant, faran que sembli d'un color diferent, com pot ser groc o marró. La brutícia i la runa a prop d'una carretera poden fer que la neu sembli grisa i fins i tot negra.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Malgrat la reunió d'hores matí i tarda entre govern i PSC, encara no hi ha acord pels pressupostos. Demà continuaran les negociacions. Sergi Corral.
Tant republicans com socialistes mostren la voluntat de tancar els serrells, que segons els de Salvador Illa no són menors. El president Pere Aragonès confia tancar l'acord demà.
Jo espero que sí, evidentment hi estem treballant. Això correspon a tenir un acord parlamentari i com que precisament vull que passi molt aviat i que vagi bé, doncs crec que hem de tenir respecte per les negociacions que estan en marxa.
Reunits encara a aquesta hora metges de Catalunya i Salut per desconvocar les 3 vagues previstes per aquesta setmana.
El Departament de Salut no ha volgut que el sindicat anés acompanyat del seu equip jurídic. Sobre la taula hi ha l'encaix legal de l'augment de sou que demanen els metges, entre d'altres reivindicacions. Així ho explicava el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart.
Jo crec, bàsicament, que pot haver-hi dues opcions. La primera és que des del departament hagin trobat l'encaix jurídic a les nostres reivindicacions i, per tant, la cosa estigui més propera. I la segona és que realment doncs, no hi hagi la voluntat i la valentia política per poder entomar les nostres reivindicacions.
El PSOE anuncia una proposició de llei per corregir la llei del sí és sí i endurir les penes.
La intenció és registrar-la al Congrés de forma immediata per evitar el constant degoteig de rebaixa de condemnes a agressors sexuals per l'aplicació de la nova llei. El PSOE encara no l'ha acordat amb els seus socis de Podemos, però ja adverteix que estan disposats a presentar-la en solitari.
L'IPC puja una dècima fins al 5,8% al gener, coincidint amb la retirada dels 20 cèntims de descompte als combustibles.
L'indicador subjacent augmenta 5 dècimes fins al 7,5%, tot i les mesures per contenir el cistell de la compra.
Finalment, la Generalitat assumirà els costos de tancament de l'abocador de Solius amb un cost aproximat de 3 milions d'euros.
Està previst que a mitjan de febrer es faci efectiva la clausura definitiva del dipòsit.
Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
El recorregut dels camions d'escombraries de diversos municipis de la comarca del Baix Empordà fins a l'abocador de Solius té els dies comptats. La secretària d'Acció Climàtica té previst signar mitjan febrer el decret de clausura de l'abocador en compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a tancar el dipòsit.
En cultura, el cantant galès Tom Jones actuarà al Festival Jardins de Terramar de Sitges, que se celebrarà del 28 de juliol al 10 d'agost.
Entre les primeres confirmacions de la programació també hi ha els Amics de les Arts, Sara Varas i Zas, a més de Blaumut amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona.
Canal Blau, Pere Lobato.
L'emblemàtic cantant galès Tom Jones farà el 3 d'agost a Sitges, el que serà el seu únic concert aquest estiu a Catalunya. És un dels plats forts del cartell del Terramar de Sitges, que ja s'ha començat a desvetllar. Destaca també el nom de la cantautora francesa Sass, que hi farà una de les dues actuacions exclusives al nostre país el 2 d'agost. Són les primeres confirmacions internacionals del certamen.
I als esports hi haurà clàssic a les semifinals de la Copa del Rei, Roger Sánchez.
Serà doble partit amb l'anada a Madrid l'1 o el 2 de març i la tornada al Camp Nou la primera setmana d'abril. Enmig, a més, hi haurà un altre Barça-Madrid, el de Lliga, previst per al 18 o 19 de març.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara circulen alguns núvols mitjans pel nord del territori. Acabaran de creuar Catalunya al llarg d'aquesta tarda, però en general predomina l'ambient assolellat. Les boires ja s'han acabat de dissipar i, per tant, la temperatura es comença a recuperar amb un petit ascens, sobretot cap al litoral i prelitoral, on superen els 10 graus, arribant als 13 o com a molt 14 graus. De cara a demà començarem la jornada amb predomini del salseré. De matinada circularan alguns núvols. Farà molt de fred de nou durant la nit i fins a primeres hores del matí, tot i que la temperatura començarà a remuntar. I en general es repetiran els bancs de boira cap a l'altiplà central i nord de Ponent, que seran localment persistents fins a primera hora de la tarda. La temperatura màxima demà, la pujada serà més destacable i podran superar els 15 graus a zones, sobretot del nord-est i de l'extrem sud de Catalunya. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs la situació ha millorat i força, però hi ha dues incidències només, però hi ha un accident. En aquest cas s'acaba de produir una topada a la 2 a Cornellà del Llobregat, en sentit Barcelona, un carril només obert a la circulació, 2,5 quilòmetres de congestió, i l'altra via que està a punt de desfer-se la retenció és la C32 a Gavà, en sentit Castelldefels. Com sempre, donar-vos molta cautela. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Malgrat la reunió d'hores matí i tarda entre el govern i el PSC, encara no hi ha acord pels pressupostos, els dos partits s'emplacen a continuar negociant demà per desencallar els esculls que encara hi ha sobre la taula.
Tant republicans com socialistes mostren voluntat de tancar els serrells, que segons el de Salvador Illa no són menors, però la visió d'uns i d'altres és força diferent. Mentre els republicans veuen l'acord a tocar, els socialistes consideren que els serrells que queden no són pas menors.
Nova reunió, doncs, demà entre govern i PSC. Mont Carvajal.
Dues reunions d'hores, tant al matí com a la tarda, no han servit per desencallar els serrells per als pressupostos, malgrat la predisposició de republicans i socialistes. Per la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, l'acord és a tocar.
Ja no hi ha esculls, per tant, s'està acabant de concretar aquelles qüestions potser més mínimes i confiem, doncs, que ben aviat puguem disposar d'aquest acord, que serà la millor notícia per al país i per a tothom.
Però per la del PSC, Elia Tortolero, encara en queda algun d'escull.
Que estem negociant, però que no hi ha un acord tancat perquè resten serrells que cal que siguem treballant per poder arribar a l'acord.
Un d'aquests esculls seria l'ampliació de l'aeroport del Prat, desitjada pels socialistes. Els comuns recorden que si s'hi dedica un sol euro dels pressupostos, trencaran l'acord. I Junts per Catalunya dona per fet que queden descartats ja de les negociacions i acusa Esquerra d'abraçar l'autonomisme.
Gràcies, Mont. Com dèiem, demà nova reunió sobre la que aquesta mateixa tarda s'hi ha pronunciat el president Pere Aragonès, que espera tancar l'acord aquest dimarts, tot i que ha demanat respecte per les negociacions.
Jo espero que sí, evidentment hi estem treballant. Això correspon a tenir un acord parlamentari i com que precisament vull que passi molt aviat i que vagi bé, doncs crec que hem de tenir respecte per les negociacions que estan en marxa.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Reunits encara aquesta hora metges de Catalunya i Salut per desconvocar les tres vagues previstes per aquesta setmana.
El Departament de Salut no ha volgut que el sindicat anés acompanyat del seu equip jurídic. Sobre la taula hi ha l'encaix legal de l'augment de sou que demanen els metges, entre d'altres reivindicacions. Així ho explicava el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart.
Jo crec, bàsicament, que pot haver-hi dues opcions. La primera és que des del departament hagin trobat l'encaix jurídic a les nostres reivindicacions i, per tant, la cosa estigui més propera. I la segona és que realment doncs, no hi hagi la voluntat i la valentia política per poder entomar les nostres reivindicacions i llavors doncs, el fet que vinguin els assessors els pot posar en el compromís d'haver de dir que no, donar sortida a les nostres reivindicacions perfectament legals. A partir d'aquí, ara ho veurem. I, per tant, doncs, us explicarem el com ha anat a la sortida.
Unes declaracions que feia el secretari general de Metges de Catalunya minuts abans de tornar-se a reunir amb Salut, una reunió que, com dèiem, continua en marxa.
I enmig d'aquest escenari, els MIR, els residents dels hospitals, estan molt pendents aquesta setmana de la sentència d'un jutge que ha de decidir si els serveis mínims que els ha decretat la Generalitat són justos o no.
Des de Metges de Catalunya expliquen que la mateixa administració reconeix que no són personal estructural, però alhora se'ls exigeix una presencialitat durant aquestes jornades de vaga, que són elevades i molt similars a la de la resta del personal. Ho ha dit a la xarxa el secretari dels MIR del Sindicat de Metges de Catalunya, Àlex Mayer.
Vam posar una altra demanda demanant cautelaríssimes per la via d'urgència i estem pendents de que el jutge digui alguna cosa. Podria ser que abans de dimecres s'hagués pronunciat i aquests mínims s'haguessin de revocar.
Els MIR demanen que se'ls apugi el sou per tenir un salari que s'acosti una mica més als que hi ha a la resta d'Europa i un topall màxim d'hores de feina per evitar acumular hores sense fi.
Canviem de qüestió. El govern català implementarà durant els propers dos cursos, del 2023 al 2025, una prova pilot per refer el model de formació dels mestres novells. Es tracta del programa Sensei, que es finançarà amb els diners procedents del Fons Social Europeu Plus. Albert Güell.
Els departaments d'educació i universitats donen el tret de sortida a un període de reflexió d'un any per avançar en un nou model de formació dels docents. Aquesta reflexió incorporarà tots els agents implicats en l'àmbit educatiu els mesos vinents. Josep González Cambray és el conseller d'Educació.
Cal que repensem la formació i capacitació dels nostres mestres i per fer-ho, ho farem des del diàleg, amb tothom. Nosaltres, Catalunya, com a país, volem formar part d'aquest mapa de països 19 de 27 que ja han començat a desplegar programes de residència inicial docent.
Paral·lelament a aquesta reflexió col·lectiva, Educació desplegarà a partir del curs vinent el programa Sensei. És una iniciativa que posarà en contacte docents veterans amb novells, és a dir, mestres que acompanyen els mestres més joves en el seu inici professional. Aquest programa experimental es desplegarà a 60 centres educatius amb la implicació de 85 mentors docents i 500 docents novells de la borsa de treball. Aquests hauran de tenir una experiència prèvia o inferior a 3 mesos en el moment que es faci pública la convocatòria i s'apuntin a la llista d'aspirants a participar en la prova pilot.
El PSOE ha anunciat avui una proposició de llei per corregir la llei del sí és sí i endurir les penes.
La intenció és registrar-la al Congrés de forma immediata per evitar el constant goteig de rebaixa de condemnes a agressors sexuals per aplicació de la nova llei. La proposició de llei busca endurir les penes sense alterar el fons de la normativa estrella dels seus socis de govern, Podemos, amb qui, per cert, encara no han arribat a un acord sobre la qüestió. En qualsevol cas, el PSOE està disposat a presentar la proposició de llei en solitari.
I tot plegat avui que la defensa de Dani Alves ha presentat davant del jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona un recurs d'apel·lació contra la decisió de la magistrada de dictar presó preventiva per al futbolista per una presumpta agressió sexual.
Fa dues setmanes que l'esportista brasiler està ingressat a Brians 2 i el principal objectiu del seu equip jurídic és intentar contrarrestar el risc de fugida que la jutja va tenir en compte per enviar-lo a la presó. Ho han fet amb un escrit de 20 pàgines, segons fonts jurídiques, consultades per EFE, que valorarà l'Audiència de Barcelona, un estament superior a la del jutge que va dictar la presó provisional.
Sobre això, el president de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, Joaquim Boades, ha deixat clar que el cas Alves ha de servir d'exemple per combatre les agressions sexuals en l'àmbit festiu nocturn. David Amador.
En declaracions al programa Fet a Mida de la xarxa de comunicació local, Joaquim Boades assegura que un cas com el de Dani Alves, una persona molt coneguda i amb molts diners, pot marcar la línia de cara a canviar conductes intimidatòries en l'oci nocturn. Escoltem Boades.
En un cas com aquest, que hi haurà un abans i un després del cas Alves, amb aquestes conductes en espais d'oci nocturn, jo crec que hem d'aprofitar aquest efecte intimidatori que es produeix, i si algú veu que una persona famosa, milionària, ha anat a la presó fins i tot abans d'anar a judici, que sàpiga que després d'uns fets iguals, per ell només hi ha el mateix camí, que és la presó.
El president de FECASARM ha remarcat que en el cas Alves es presentaran com a acusació particular i que mantenen la tolerància zero en situacions com aquesta. Boades alhora assegura que els locals d'oci nocturn són espais segurs i que en aquest sentit continuen treballant per consolidar i actualitzar els protocols de seguretat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La baixada de l'IVA dels aliments bàsics aprovada pel govern espanyol al desembre no ha servit de moment per impedir que els preus hagin tornat a pujar al gener. La inflació subjacent, és a dir, l'indicador que mesura l'evolució dels preus exceptuant els més volàtils, com l'energia i els aliments frescos, es va situar en el 7,5% en el primer mes de 2023, segons la dada avançada aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. Són 5 dècimes més respecte a la registrada al desembre.
De totes maneres, el govern espanyol ha defensat que la inflació, en el seu indicador general, sí que es va estabilitzar fins al 5,8% interanual, només una dècima més que la del mes anterior, una dada que és 5 punts més baixa que la del pic registrat l'estiu passat, quan va arribar gairebé a l'11%.
Encara en clau econòmica, l'empresa catalana Glovo ha anunciat que acomiadarà 250 persones, fet que representa prop d'un 7% de la seva plantilla.
El gruix dels acomiadaments se centrarà en les oficines centrals de Glovo Barcelona i en departaments com el de suport a negocis, recursos humans i dades. L'empresa ha remarcat que aquesta mesura no afectarà els riders ja que la majoria són autònoms, excepció dels missatgers, contractats per la divisió de supermercats.
Mentrestant, Microsoft preveu contractar 100 nous treballadors al seu centre d'intel·ligència artificial de Barcelona, segons ha explicat aquest dilluns el president de la companyia a Espanya, Alberto Granados. L'anunci arriba poc després que l'empresa comuniqués 10.000 acomiadaments arreu del món.
Durant la seva intervenció, en un acte organitzat per Nova Economia Forum, Granados ha avançat que la companyia ha incorporat durant els últims mesos unes 80 persones en aquest centre i que preveuen ampliar l'equip amb la contractació de 100 persones més.
Microsoft i Glovo són dues empreses que formen part del sector tecnològic on cada cop hi té més pes la intel·ligència artificial. Una oportunitat de noves eines de treball o una amenaça, segons els experts. En aquest cas, ens centrem en l'àmbit de l'educació i ens fixem en el robot ChatGPT, que té capacitat per elaborar textos propis a partir d'informació que extreu d'internet. També permet resoldre dubtes matemàtics, escriure poemes o respondre fins i tot dubtes filosòfics. I tot en qüestió de segons. Edgar Sapinyà.
El ChatGPT és una eina molt nova, tant que genera molts dubtes i dilemes perquè no està clar quins són els seus límits. De fet, és una tecnologia que aprèn a una velocitat de vertigen. Hi ha qui creu que això matarà la capacitat dels estudiants de pensar perquè preferiran resoldre els dubtes i els exercicis amb aquesta tecnologia. Però hi ha d'altres que opinen que això ja ha passat altres cops amb altres eines i que el sistema no s'ha ensorrat. Enric Prats, professor de pedagogia de la Universitat de Barcelona, n'ha parlat a la xarxa.
Ara mateix no hi ha eines per poder detectar si un text l'ha produït un humà o una màquina. Segur que s'han desenvolupat eines que deixin alguna marca digital oculta que identifiqui aquest tipus de text. Això ens obliga a modificar el tipus d'avaluació que demanem. Sabíem ja que existien altres eines, com Google, i per tant això no és cap novetat. Això és més un nou repte per l'ensenyament i per l'avaluació.
Prats pronostica que el ChatGPT el faran servir sobretot alumnes de secundària i de les universitats, i és dels que opina que s'ha d'entendre com a una nova eina que alhora faci que els mestres reorientin quin tipus de tasques cal demanar l'alumnat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Finalment, la Generalitat assumirà els costos de tancament de l'abocador de Solius amb un cost aproximat de 3 milions d'euros. Està previst que a mitjans de febrer es faci efectiva la clausura definitiva del dipòsit. Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
El recorregut dels camions d'escombraries de diversos municipis de la comarca del Baix Empordà fins a l'abocador de Solius té els dies comptats. La secretària d'Acció Climàtica té previst signar mitjan febrer el decret de clausura de l'abocador en compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a tancar el dipòsit. Aquesta argumentava que era il·legal ja que contamina el paratge protegit del massís de Cadiretes. I ara, després de la preocupació dels municipis afectats, l'Agència Catalana de Residus ha anunciat que assumirà els costos de clausura i segellat, que calculen pujaran al voltant dels 3 milions d'euros. Ara bé, faltarà cobrir les despeses del manteniment durant 30 anys i l'Agència Catalana de Residus té clar que ho ha de cobrir el Consorci. Encara no se sap quin cost podria suposar, però els recursos del Consorci són escassos. També falta concretar a on s'abocaran les deixalles que fins ara anaven a parar a Solius. En aquest sentit, l'ARC ha convocat una reunió aquest dimecres a la tarda al Consell Comarcal del Baix Empordà. Entre les possibles opcions a curt termini hi ha Lloret de Mar, Pedret i Marzà o Vacarisses.
Encara en clau mediambiental, la Plataforma en Defensa de l'Ebre rebutja el nou pla hidrològic aprovat pel govern espanyol perquè, segons ells, no té en compte el canvi climàtic i incrementarà els usos del delta fent disminuir els sediments. Ho ha dit a la xarxa la seva portaveu, Susana Bella, que creu que les mesures previstes agreujaran el problema que ja pateix aquest espai natural on hi ha l'hàbitat aquàtic més important de Catalunya, Maite Polo.
La falta de sediments pot provocar que es repeteixi el delta i de forma més greu encara el que va passar fa 3 anys amb el temporal Glòria, que el va deixar arrasat. N'ha alertat Susana Abella, la portaveu de la plataforma, avui a Notícies en Xarxa.
En el Glòria ho han vist perfectament, que com menys sediments arriben al delta, el delta desapareix, i si el delta desapareix, quan ve una tempesta o bé una pujada del nivell del mar per l'acció del canvi climàtic o el que sigui, doncs el dèbil està més dèbil i bueno, ens trobem doncs, com ens va passar en el Glòria, que la mar pot entrar quilòmetres i quilòmetres terra endins i un dia allò ja va ser una imatge dantesca, però encara pot ser més dantesca.
Un cop es publiqui el Reial Decret del nou Pla de Conca dissenyat pel Govern Central, la Plataforma en Defensa de l'Ebre el revisarà i valorarà si poden presentar una denúncia al Tribunal Suprem i una queixa a la Unió Europea.
I encara en territori, l'Ajuntament de Reus ha trencat la negociació del Centre Catòlic amb l'Arcabisbat perquè asseguren posa condicions inassumibles. L'arxidiòcesi inclou una clàusula perquè les activitats del centre no siguin ofensives amb la doctrina de l'Església. La nova ràdio, David Fernández.
Segons l'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona, el passat 12 de gener l'arquebisbat va refer l'oferta, que havien arribat al mes de novembre i que passava perquè les dues institucions es feien càrrec de la millora de la seu del Bravium Teatre per convertir-lo en un equipament cultural. Abans es preveia una cessió de l'immoble a la ciutat durant 99 anys i ara l'Església vol que siguin 50 i que es pagui un lloguer a partir dels 25 anys, un extrem que les administracions no volen assumir entenent que ja es va acordar que destinarien 1,1 milions d'euros per a la rehabilitació. A banda, l'arquebisbat demana poder fer ús d'una de les dues plantes de l'edifici, que es mantingui el nom de Centre Catòlic i no el de Bravium Teatre, i que s'incorpori una clàusula que exclouria les manifestacions culturals que puguin ser ofensives per a la moral catòlica. L'Ajuntament i la Diputació han dit, per tant, que aquesta contraproposta és inassumible i que no la poden acceptar perquè amb el lloguer no s'amortitzaria la inversió feta i perquè han de vetllar per la llibertat d'expressió i per la laïcitat. El consistori ha demanat una nova reunió amb l'arquebisbat, però ja avança que la proposta de l'Església és ferma i que no es podrà tirar endavant el conveni.
I encara una última hora, s'acaba la reunió d'aquesta tarda entre metges i el Departament de Salut. De moment, la vaga es manté, però s'ha trobat un mecanisme legal per incorporar les millores. Reprendran demà les negociacions per evitar les mobilitzacions d'aquesta setmana. En cultura, ara sí, el cantant galès Tom Jones actuarà al Festival Jardins de Terra Mar de Sitges, que se celebrarà del 28 de juliol al 10 d'agost. Entre les primeres confirmacions de la programació també hi ha els Amics de les Arts, Sara Baras i Zaz, a més de Blaumut, amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. Canal Blau, Pere Lobato.
L'emblemàtic cantant galès Tom Jones farà el 3 d'agost a Sitges, el que serà el seu únic concert aquest estiu a Catalunya. És un dels plats forts del cartell del Terramar de Sitges, que ja s'ha començat a desvetllar. Destaca també el nom de la cantautora francesa Sass, que hi farà una de les dues actuacions exclusives al nostre país el 2 d'agost. Són les primeres confirmacions internacionals del certamen. El festival arrencarà el dia 28 de juliol amb un concert doble dels Amics de les Arts, que presentaran el concert inaugural del seu esperat nou treball, Allà on volíem, i la cantant Su, amb la seva nova gira Karaoke 2023. També al Terramar actuarà el 30 de juliol Sara Baras, presentant el seu nou espectacle Alma, i Blaumut celebrarà el desè aniversari amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. L'edició de l'any passat va reunir 26.000 espectadors i va generar un impacte econòmic de 7 milions d'euros per a la població. Les entrades, com dèiem, es posen a la venda aquest divendres 3 de febrer, a les 10 del matí, al web oficial del festival.
I a Tarragona torna una nova edició del Festival Sona Flamenc. Del 4 al 19 de març es podrà gaudir de ball, teatre i música de la mà d'artistes locals i figures destacades del món del flamenc amb un to contemporani enfocat a un públic transversal. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Navarro.
Durant els 16 dies de festival hi participaran fins a 250 artistes en un total de 28 activitats en 21 espais diferents de la ciutat. D'entre els punts forts de la programació s'inclouen el Niño de Elche, Chicuelo i Joel Vargas, encara que hi haurà un seguit d'artistes locals de talent a reunir. Un dels pilars d'aquesta edició és la perspectiva de gènere i diverses propostes femenines de la mà del grup Neo o de conferències de la desigualtat de la dona al flamenc, encara que també es reivindicarà la inclusivitat amb el flamenco queer. Quique Colmenar, director del festival, explica les sensacions d'aquesta edició.
El més important per mi, la capilaritat del gènere, perquè el flamenc de vegades sembla que no hi és, però està tot arreu, no? És una cosa que m'agrada i estic molt content, sincerament, del programa d'enguany, de la programació.
Enguany s'amplia l'oferta formativa en la qual es troben diversos tallers completament gratuïts, però amb inscripció prèvia, i la incorporació de diverses entitats en conjunt. Les entrades sortiran a la venda a partir del 8 de febrer, a excepció del concert del Niño de Elche, que ja estan disponibles a la web.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Barça i Real Madrid es trobaran a les semifinals de la Copa del Rei de futbol. L'anada es disputarà a Madrid l'1 o el 2 de març i la tornada serà al Camp Nou la primera setmana d'abril. Enmig hi haurà el clàssic de la Lliga a l'Estadi Blaugrana previst per al 18 o 19 de març. Jordi Cruyff és el director esportiu del Barça.
Un
partidazo ya no solo para por Copa Rey, ¿no? Esto ya es al final un partidazo a nivel mundial y al final si quieres ganar la Copa Rey tienes que ir ganando y ganarlo todo realmente, o sea que tampoco cambia mucho la idea, pero sí que es cierto es que viene un partido muy especial. Creo que los jugadores al final ya se han olvidado un poquito lo que es hace un mes y ya la mentalidad es pensar en hacia adelante y también nuestro rival pues no va a estar pensando en el partido Supercopa, sino va a estar súper pendiente en esta eliminatoria. Empezamos de cero y será una batalla bonita, sin duda.
L'altra eliminatòria de semifinals de Copa serà l'Osasuna Atlètic. El Barça ha explicat aquest migdia el nou protocol de seguretat i de control de l'afició contrària per a aquells partits del Camp Nou que siguin considerats d'alt risc. Caldrà que els abonats que accedeixin al camp siguin titulars o hagin fet una sessió de l'abonament a través d'un formulari. Helena Fort és la vicepresidenta i portaveu del club.
Perquè comencem a tenir una mica la cultura de que sí que hem de saber que podem controlar per evitar el que va passar, que de fet quan va passar tothom ens va exigir saber on anaven aquestes entrades. No prohibirem l'entrada a una persona estrangera, però evidentment sabrem que aquella sòcia abonat ha cedit a una persona estrangera i per tant si hi ha un problema de seguretat sabrem on està aquesta persona o on està o qui ha fet aquest abonat.
El mercat de fitxatges d'hivern es tanca demà a les 12 de la nit i els clubs busquen tancar acords d'última hora. L'Espanyol ha confirmat fa uns minuts la cessió del migcampista Pol Lozano al Granada fins a final de temporada i semblen properes les arribades al club blanquiblau de José Grajera de l'Sporting i de Denis Suárez, fins ara al Celta. En bàsquet, dos apunts, l'Espart Girona visita aquest dimarts a les 6:10 la pista del DBTK hongarès, un rival directe en la lluita per ser els quarts de final de l'Eurolliga femenina. Els dos conjunts tenen el mateix balanç quan queden 3 jornades per tancar la fase de grups. L'Uni ha viatjat a Hongria sense la pivot Giedre Labukiene, lesionada. Demà també serà el torn a l'Eurolliga masculina, en aquest cas per al Barça, que rebrà el Maccabi de Tel Aviv amb la intenció de refer-se de l'última derrota europea la setmana passada a la pista del Madrid. Els de Saruna Jasikevicius són quarts classificats a un triomf dels co-líders, que són l'Olympiacos, i el mateix Real Madrid reben un conjunt israelià, Maccabi de Tel Aviv, que tanca les places d'accés als quarts de final 2 triomfs per sota. El Barça iniciarà així una setmana de 3 partits al Palau Blaugrana.
Gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
De tots els planetes del sistema solar, n'hi ha un al qual fa molt de temps que se li atribueixen habitants, el planeta Mart. A partir del segle XIX, els marcians es van fer molt populars. Per què va passar això? La culpa és dels astrònoms. Tot va començar amb Giovanni Schiaparelli, un gran astrònom italià del segle XIX. Va investigar sobre estrelles dobles, asteroides i cometes, entre molts d'altres camps, i també el planeta Mart. L'any 1877 va estudiar amb atenció aquest planeta i va dir que hi veia canals. Quan els seus textos es van traduir a l'anglès, hi va haver-hi un error de traducció. La paraula canali es va traduir per canals, en lloc de channels, el que hauria estat més correcte. Canals correspon a una construcció artificial, però channels es refereix a una estructura natural del terreny. I en Mart, ple de canals artificials, la hipòtesi de la vida intel·ligent era inevitable. Val a dir que Schiaparelli i altres astrònoms de l'època estaven convençuts que a Mart devia haver-hi vida senzilla, de tipus vegetal, perquè amb els telescopis veien canvis estacionals que molt bé podien atribuir-se a vegetació o van matisar que els canals eren deguts a la vegetació. I llavors va sorgir el nord-americà entusiasmat amb les idees d'Schiaparelli, que va posar el seu granet de sorra. Era Percival Lowell. Sense fer cas de la matisació que va fer Schiaparelli, va dir que sí que hi havia canals que transportaven l'aigua. Algú havia d'haver-los construït i algú havia de mantenir-los. Com totes les notícies sensacionalistes, aquesta va escampar-se de seguida. Lowell era un adinerat de Boston que va estudiar matemàtiques i que li va donar per astronomia. Va construir un observatori a Flagstaff, Arizona, el 1894, un dels telescopis més grans del món. Ho va fer perquè li va captivar l'observació de Mart i volia descobrir ell mateix definitivament els seus habitants. A més, també volia descobrir un possible planeta més enllà de Neptú. Lowell, de seguida, va veure canals a Mart. Com el telescopi era major, en va veure molts, més que Schiaparelli. A més, en va veure de duplicats, canals dobles que anaven d'un costat a l'altre del planeta. També era un bon divulgador i va escriure 3 llibres sobre el tema que van portar la idea de l'avançada civilització marciana al gran públic. A partir de llavors, altres astrònoms, poc objectius, en les seves observacions també veien canals. Avui un dia sabem que a Mart no hi ha canals ni vida intel·ligent. Observar el detall de la superfície dels planetes és difícil degut a la turbulència de l'aire. Amb la turbulència apareixen i desapareixen tot tipus de formes. El que veien els astrònoms era autosuggestió.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. Última hora, s'ha acabat la reunió d'aquesta tarda entre els metges i el Departament de Salut. De moment la vaga es manté, però s'ha trobat un mecanisme legal per incorporar les millores. Les dues parts reprendran demà les negociacions per evitar les mobilitzacions d'aquesta setmana. Seguim amb més temes. Malgrat la reunió d'hores del matí i tarda entre el govern i el PSC, encara no hi ha acord pels pressupostos. Els dos partits s'emplacen a continuar negociant demà per desencallar els esculls que encara hi ha sobre la taula. Tant republicans com socialistes mostren voluntat de tancar els serrells que, segons els de Salvador Illa, no són menors. Però la visió d'uns i altres és força diferent. Mentre els republicans veuen l'acord a tocar, els socialistes consideren que els serrells que queden no són menors, ho dèiem ara. Escoltem el president Pere Aragonès.
Hem treballat moltíssim perquè Catalunya necessita uns pressupostos. Cal que tots aquests recursos estiguin en disposició de millorar els serveis públics, de la sanitat, de l'ensenyament, de les polítiques de promoció econòmica, de les polítiques de treball, etcètera, etcètera. No? Jo espero que sí, evidentment hi estem treballant. Això correspon a tenir un acord parlamentari i com que precisament vull que passi molt aviat, doncs crec que...